Bon dia. La nova oficina del Pla de Barris, avançar a la zona del Carme i acabar una de les illes són alguns dels objectius al nucli antic per aquest 2026.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
És un any que potser serà poc visible els resultats, però sí que es veurà molt les bases de tot el que vindrà després. Tot i així, tenim l'ambició que almenys en una de les illes poguéssim acabar l'any amb un projecte visible de com ha de ser. També tenim el concurs d'idees per fer l'ordenació del programa d'una biblioteca centre cultural a l'illa del Carme, per tant també veurem com concretem això.
Segons l'arquitecte urbanista social i encarregada del projecte de regeneració, Itziar González, que ara acaben d'escoltar, serà un any de resultats pocs visibles i on es treballarà perquè siguin la base d'uns canvis més importants a cares del 2027. Un dels punts a tenir en compte al llarg de l'any serà l'actuació que es faci a nivell comercial de la mà del Pla d'Usos. De seguida en coneixem més detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat d'aquest dimecres 4 de febrer de 2026.
El dia en 4 minuts.
Maià de Montcal completarà les obres de millora a les antigues escoles aquest any. Es tracta de la inversió més important de l'Ajuntament que es podrà fer gràcies a una subvenció de 200.000 euros. L'alcalde de Sant Aniol de Finestres diu que els ajuntaments haurien de tenir poder de decisió sobre si un propietari fa gestió forestal o no. Lamenta que sigui una potestat de la Generalitat. La collita del fejol només és bona en 2 de cada 10 anys, ho deia el pare de la Carme de Batet. La productora assegura que aquesta ha estat una bona anyada perquè ha arribat als 400 quilos. El camí de retirada des de Castellfollit fins a Sant Llorenç de Cerdans es farà en 2 etapes. Aquesta ruta, que es fa en commemoració a la retirada republicana de l'any 39, acabat la Guerra Civil, tindrà enguany com a novetat la possibilitat de fer-la en 2 fases. En esports, la Unió Esportiva Olot tanca la finestra hivernal del mercat de fitxatges amb 5 moviments. Han entrat 3 davanters i han rescindit el seu contracte 2 jugadors de la parcel·la ofensiva. També parlarem de les més de 200 persones que han caminat durant tot un dia les 24 hores del centre excursionista Olot. Aquesta edició, a diferència d'altres, ha comptat amb un punt neuràlgic, a Sant Joan les Fonts. I a la contraportada parlarem de no deixar-se anar i tenir un suport de les persones més properes, que són aspectes claus per conviure amb el càncer. És el que assegura una persona molt coneguda en aquesta casa, la Gadita Osfarges. Actualment pateix càncer i ens ha explicat com és el seu dia a dia i com s'enfronta a aquesta realitat. Com dèiem, avui a la contraportada l'escoltarem.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Els metges de Vall d'Hebron veuen possible la reincorporació de Salvador Illa que sigui abans de que els preveia. Salazar diu que la recuperació està sent ràpida i que el president ja va amb una crossa. Bolaños respon a Elon Musk i adverteix que el govern de Pedro Sánchez defensarà els menors de tecnoliarques depredadors o milmilionaris que amenaça la democràcia o polítics progressistes valents com Sánchez, ha explicat el ministre en la compareixença d'aquest dimecres. Un institut de l'Hospitalet haurà de modificar la normativa sobre el dret de vaga arran d'una queixa d'alumnes del síndic. Els estudiants deien que se'ls havia qüestionat la inassistència a classe, tot i que finalment no hi va haver problema. Circula 200 km per hora en un tram de 30, s'extuplica la taxa d'alcohol i s'accidenta a Torredembarra. La policia imputa 3 delictes a un conductor de 23 anys que va patir un accident greu en un revolt tancat de nit i sense il·luminació artificial. A la pàgina internacional, la inflació a l'eurozona baixa fins a l'1,7% al gener, segons la primera estimació de l'Eurostat. Espanya, per la seva banda, registra una taxa del 2,5%, 5 dècimes menys que el desembre. I Donald Trump signa la pau amb Petro després d'haver amenaçat d'atacar Colòmbia i diu que ens hem entès molt bé. La trobada ha estat cordial, s'ha fet a porta tancada i Petro ha necessitat un visat especial per anar-hi perquè està acusat de narcotràfic pels Estats Units.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui torna a tocar un cel tapat i amb una mica de pluja, tot i que la tarda va passant, per tant poca precipitació. Ahir va fer sol, 16 de màxima a Cabanes, avui quedaran una mica més curtes, tot i que s'aproximaran als 14-15 graus de màxima al litoral, prelitoral i al voltant de 8 o 10 a l'interior. Un dia que quedarà una mica fred perquè la matinada encara hi havia clarianes, ha fet fred, ha glaçat, després s'ha tapat, ha caigut alguna petita nevada, per exemple, a la Cerdanya, el Cadí, cap als 1.000-1.200 metres, o fins i tot gotes líquides que en tocar el terra glaçat doncs s'han congelat, el que en diem la pluja gelant. Això s'ha observat sense grans efectes, però s'ha vist en algun sector del Ripollès. Hem baixat a temperatura mínima de 3 sota 0 a Puigcerdà, 2 sota 0 a Olost, a Olot, a Vic, 1 sota 0, a Mieres 0 graus. En canvi, a la Costa Brava, més altes, Sant Feliu de Guíxols, 10 de mínima, amb 2 litres. Ha fet un ruixat, per exemple, a Palafrugell, 6 litres, amb una mica de calamarsa. I alta muntanya, molt fred, 8 sota 0 a la Tosa i a Ulldeter. Dia marcat, doncs, pel pas d'aquest front, que deixa 4 ruixadets, en principi poca cosa, a la tarda s'obren clarianes, i demà torna a arribar un altre front. Un dijous ennuvolat, a partir del migdia de la tarda una mica de pluja, si neva poquet, cap a 1.400, pujant a 2.000 metres, puja una mica la temperatura, i per tant la pluja sí que a l'interior pot ser notable, 5, 10, 15 litres, cap a la costa no tant. Potser a la Garrotxa, Osona, Lluçanès, també repleguem de 5 a 10 litres per metre quadrat, bàsicament passat el migdia. Divendres tocarien clarianes, dissabte potser mica de pluja, gairebé fa un dia sí i un dia no de pluja pel que fa al pronòstic.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 4 de febrer de 2026, dia en el qual comencem parlant de la nova oficina del Pla de Barris, avançar la zona del Carme i acabar una de les illes, que són alguns dels objectius al nucli antic per aquest 2026. Segons l'arquitecte, urbanista, social i encarregada del projecte de regeneració, Itziar González, serà un any de resultats pocs visibles i on es treballarà perquè siguin la base d'uns canvis més importants a cares al 2027. Un dels punts a tenir en compte al llarg de l'any serà la actuació que es faci a nivell comercial de la mà del Pla d'Usos.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
El 2026 serà un any on l'habitatge, el comerç i la comunitat seran les bases protagonistes al nucli antic d'Olot. Són els primers passos del Pla de Barris, que ha de ser un trampolí per generar habitatge de la zona i millorar un espai que al pas dels anys s'ha envellit. En una entrevista als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió, Itziar González ha detallat el calendari d'aquest any pel que fa a diverses actuacions. En termes generals, ha remarcat que seran uns mesos de resultats poc visibles, però que seran l'inici de grans canvis en un futur.
És un any que potser serà poc visible els resultats, però sí que es veurà molt les bases de tot el que vindrà després. Tot i així, tenim l'ambició que almenys en una de les illes poguéssim acabar l'any amb un projecte visible de com ha de ser. També tenim el concurs d'idees per fer l'ordenació del programa d'una biblioteca centre cultural a l'illa del Carme, per tant també veurem com concretem això.
Una de les actuacions que ja està en marxa és l'adequació de la planta baixa de l'edifici del carrer dels Sastres, propietat de l'Ajuntament d'Olot. En aquest espai hi haurà la nova oficina del Pla de Barris, que serà el punt central del projecte de regeneració del nucli antic. Alhora, González també ha detallat algunes de les altres accions.
un inici de concreció de les actuacions a la plaça Clarà, que hi ha una intervenció, aprofitant, que és el centenari de millora. És a dir, que veurem una mica en els tres sentits, accions vinculades a l'habitatge, accions vinculades a l'espai públic i algunes activitats d'allà anar creant comunitat nucli antic. Aquest és un eix molt important.
Pel que fa a la part comercial, l'arquitecte barceloní ha remarcat que s'ha posat ordre a l'eix comercial del nucli antic i que ha de facilitar que s'obrin nous negocis en espais més agradables pels comerciants.
Nosaltres promourem una dinamització comercial, o sigui, habitatge, comerç, espai públic i activitat sociocomunitària amb les entitats del barri, i en concret arrencar l'equipament de la Illa del Carme, que possiblement és dels més consistents i importants i amb més dotació del programa de Pla de Barris.
Sobre l'estat del nucli antic i la importància d'actuar-hi també n'ha parlat l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós. Novament ha fet èmfasi en un consens polític que considera que ara és el moment on s'ha de veure.
Sobretot, el consens ara és on s'ha de demostrar que realment és vàlid. I és a partir d'ara quan s'ha de conservar aquest consens i s'ha de seguir treballant. I amb això sí que he anat fent èmfasi a tots els grups i crec que és molt compartit, perquè al final d'aquí un any i mig hi haurà eleccions, poden canviar les visions polítiques, i el que no pot ser és que cada govern que hi pugui haver aquí doncs, vagi girant el full de ruta i la metodologia cap un costat o cap l'altre, perquè sí que el nucli antic no se'n sortirà.
El comissionat de l'Oficina de Regeneració del Nucli Antic, Josep Quintana, també s'ha mostrat favorable a la decisió necessària d'actuar en aquesta zona de la ciutat.
Jo crec que tots haguéssim actuat abans. Nosaltres, durant l'anterior govern, en cas perquè ens tocava més de prop, diguéssim, qualsevol conseller que venia d'aquí, encara que fos, recordo que venia el conseller d'Interior, el portàvem a dir, escolta'm, això no pot ser, nosaltres estem que la Generalitat faci un pla de barris.
Abans de començar les actuacions i a treballar en les tres primeres illes, s'ha de superar el període d'al·legacions que segueix en curs. Itziar González també ha llançat un missatge d'optimisme a l'hora de creure que en 5 anys es poden arribar a mobilitzar uns 300 habitatges.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A DAIFE, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull DAIFE. DAIFE. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Maià de Montcal completarà les obres de millora a les antigues escoles aquest any. Es tracta de la inversió més important de l'Ajuntament que es podrà fer gràcies a una subvenció de 210.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat. Enguany, l'Ajuntament de Maià compta amb un pressupost total de 580.000 euros. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Maià de Montcal compta per aquest 2026 amb un pressupost que ronda els 580.000 euros. Enguany, la inversió més important que tenen prevista és finalitzar les millores a l'edifici de les antigues escoles, que des de fa anys estan duent a terme per fases. Precisament aquest projecte és un dels dos que té inclosos l'Ajuntament de Maià al Pla Únic d'Obres i Serveis. El subvencionaran el 95% de les obres, un total de 210.000 euros per acabar d'adequar aquest espai polivalent del poble. Esperen que durant la segona meitat de l'any ja estigui acabat. Tavi Casadevall és l'alcalde de Maià.
Que faltava l'espai de cuina, una mica acabat els interiors i la zona de fora, i refer un mur que teníem, que el mur que dona pel carrer de sota les escoles, que ja té una mica de perill que es pugui acabar de fer malbé. Llavors, és el principal projecte que hem presentat.
L'altre projecte que han inclòs el PUOS, que és l'execució d'una nova millora al carrer Girona, que des de fa anys també estan executant. En aquesta ocasió volen arribar fins a l'altura de la piscina, des de la zona de parada del bus, i després ja només els quedarà un petit tram fins a la carretera d'entrada i sortida del poble. Es tracta d'una obra que té un cost d'uns 400.000 euros i esperen poder tenir també ajudes de la Diputació de Girona. La part que fa referència al pla d'obres s'executarà el 2027. Durant el 2025, l'Ajuntament de Maià ha completat les millores a la xarxa d'aigua dels carrers Nostra Senyora del Mont i Sant Vicenç, que pertanyen a una subvenció de la Generalitat de 208.000 euros. Enguany, inclòs també el pressupost, tenen previst posar comptadors digitals.
De Maià de Montcal a Sant Aniol de Finestres, perquè allà el seu alcalde diu que els ajuntaments haurien de tenir poder de decisió sobre si un propietari fa gestió forestal o no. Lamenta que sigui una potestat de la Generalitat. Assegura que hi ha propietaris sovint derrelats al poble que per vendre una mica de llenya destrossen camins i malmeten el bosc.
L'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, no veu bé que els ajuntaments no tinguin poder de decisió a l'hora que un propietari vulgui fer gestió forestal al seu terreny.
La Generalitat dona l'autorització al propietari perquè talli el bosc directament. A l'Ajuntament només ho comunica. A veure, què hi podem fer? L'Ajuntament hauria de tenir l'última paraula i dir al propietari: escolta, tu si xafes aquest camí el pagaràs. No? Ah, no. Aquí estem. I no hem trobat resposta a l'altra banda. Ho he intentat moltes vegades i no trobem una resposta definitiva.
Assegura que hi ha zones del municipi que es fa bé, com per exemple en algunes zones pròximes a Bustins, però que en d'altres no s'actua correctament i es malmet, diu, el bosc i també els camins. Assenyala sobretot a propietaris que no viuen al poble i que no hi estan arrelats.
Els propietaris, la majoria, no són ni del municipi, de per allà. La majoria són de Barcelona, més lluny. Els importa un pito, el que els importa és que els hi donin alguna cosa i punto. No van a mirar ni el bosc molts. En carreteres allà on els hi dona el gust i la gana, per ells facilitar la feina de treure la llenya, i quan marxen, com que no fan trenques perquè els camions no en volen, no fan desaigues d'enlloc, aquella carretera, la primera pluja de forta, és un torrent, ja està, i allà es queda. I sort que els caçadors encara cada any n'arreglen moltes, entre l'Ajuntament i caçadors arreglem molts de camins perquè puguin ser transitables.
Creu que una gestió forestal correcta fins i tot faria que els senglars possiblement baixessin menys als camps de conreu de la plana de la vall del Llémena.
La manera de tallar els boscos és molt important. Hi ha moltes maneres de tallar-los. Els boscos s'han de tallar, deixar una mida de plantes, deixar bastanta planta però tallar-lo bé i trinxar tota la matèria que hi ha. Perquè amb la població de senglars que tenim, com deixes la matèria terra estesa tallada petita, sigui la verdissa, la fulla, les plantes, els brots de les alzines, ho deixes a terra tallat, allò es va podrint allà i crea uns cucs que els senglars habiten molt en allà i passen moltes hores. Totes les hores que passen allà no passen al camp.
Una part molt important del municipi de Sant Aniol de Finestres està format per bosc.
Moment de repassar l'actualitat arreu de la demarcació de Girona. Detecten 54 habitatges amb la llum punxada al barri de Colobret de Figueres. Aquest dimarts s'ha realitzat un dispositiu policial conjunt amb tècnics d'Endesa, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Han fet un total de 114 comprovacions de subministrament. Fons del consistori indiquen que els últims dies s'han registrat molts talls de llum i sobrecàrregues a les línies i han hagut d'organitzar un operatiu per desconnectar els comptadors fraudulents. La mesura s'emmarca dins les actuacions de control i prevenció del frau per verificar possibles connexions irregulars a la xarxa elèctrica. L'Ajuntament recorda que són un risc per a les persones, poden provocar incendis i avaries a la xarxa i generen un perjudici econòmic als ciutadans. La Bisbal d'Empordà va evitar 18 ocupacions durant el 2025 gràcies a l'oficina que coordina els cossos policials amb els veïns i els propietaris dels immobles. En total es van registrar 22 temptatives, de les quals 4 s'han acabat consumant definitivament. De la resta, en 4 casos es va poder evitar quan les persones entressin a l'habitatge i en 12 més se'ls va fer fora abans de les primeres 24 hores. En paral·lel es van registrar 16 alertes per presumptes ocupacions que finalment han resultat ser falses alarmes. Des de l'Ajuntament de la Bisbal destaquen la importància de la verificació immediata i de la coordinació entre cossos de seguretat i serveis municipals. I l'Hospital de Cerdanya projecta la construcció d'un edifici annex de gairebé 2.000 metres quadrats i connectat amb l'actual per, entre d'altres, unificar l'àrea de salut mental. Així, tant el dispositiu d'acollida i de rehabilitació transfronterera, que es va posar en marxa fa 9 mesos en uns espais provisionals, com les consultes dels especialistes, passaran a les noves instal·lacions. Amb l'estrena d'aquestes dependències, per les quals es destinarà un pressupost màxim de 3,5 milions d'euros, l'equipament guanyarà un 10% de superfície. Una part d'aquesta estarà destinada a sales multifuncionals de treball i de reunions, preparades també per poder organitzar conferències i trobades. L'edifici podria ser operatiu a mitjans de 2028.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Tornem a la Garrotxa amb la collita del fajol, que només és bona en 2 de cada 10 anys. Ho deia el pare de la Carme de Batet. La productora assegura que aquesta ha estat una bona anyada perquè ha arribat als 400 quilos. Assegura que la pluja del juliol de 2025 hi ha ajudat molt. La Carme de Batet no faltarà a la Fira del Fajol.
Al mercat del Rengue, la Carme de Batet sempre hi té fajol. Enguany, però, n'hi té una mica més, i és que després d'algunes males temporades, la pluja del 2025 ha ajudat a tenir una bona collita enguany.
El fajol, doncs, és una planta que no és que vulgui molta aigua, però sí que necessita la suficient. Pel mes de juliol, per la Mare del Carme, que és quan el sembrem, normalment sempre hi ha bastanta sequera. I aquest any hi va haver uns dies que el vam poder sembrar i va poder néixer.
Calcula haver-ne fet uns 400 quilos. Per fer-nos en una idea, un gran any seria fer-ne 600, però la Carme diu que no es pot queixar.
Ara portàvem 3 anys, però de dolents 2. 2 que no havíem collit res. Un any per la sequera, l'altre any també els cabirols, que també ens van fer molt de mal a menjar-se'l, que va ser l'any passat, i aquest any doncs també hi han anat, però com que n'hi havia molt, n'han menjat però n'han deixat, o sigui que n'ha quedat per nosaltres també.
I és que no és fàcil tenir anys de bona collita de fajol.
Sempre havia sentit dir que el fajol la gent no el feien perquè, doncs, de cada 10 anys n'hi havia 8 de dolents i 2 de bons. O sigui que enganxar el bo costa una mica. Però bueno, aquest any ha estat així i ha anat bé, estem contents, i l'any que ve, si Déu vol, en tornarem sembrant.
El fajol es pot menjar de moltes maneres: farinetes, farina, sèmola, macarrons i fins i tot carquinyolis, per posar alguns exemples. Aquest any, doncs, a la fira encara hi haurà una mica més de fajol que de costum.
I abans dels esports parlem del camí de retirada des de Castellfollit fins a Sant Llorenç de Cerdans, que es farà en 2 etapes. Aquesta ruta, que es fa en commemoració a la retirada republicana de l'any 39, acabar la Guerra Civil, tindrà enguany com a novetat la possibilitat de fer-la en 2 fases, informa Néstor Carvajal.
L'any 39 els republicans de tot l'estat espanyol fugien davant la imminent victòria de l'exèrcit franquista. A banda d'altres rutes de muntanya més conegudes com el Coll d'Ares o el Pertús, n'hi havia altres més secundàries i poc conegudes. El PEOC, juntament amb l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya, les desvetlla. Per això organitza una ruta resseguint el camí de retirada republicà des de Castellfollit de la Roca fins a Sant Llorenç de Cerdans. El president de l'Amical, Raül Valls, parla sobre els motius d'aquesta activitat.
A mi, aquest camí que ell ens narrava, en Miquel Serrat explicava com amb les seves memòries està explicat com el van fer, i vam pensar que estaria molt bé doncs anar a un punt com és Sant Llorenç de Cerdans, que és menys conegut en termes de l'exili republicà, però que realment allà encara tenen molt viu i molt present, no? I així posar en valor, diguérem, doncs que això, que la retirada republicana no només va ser en punts més coneguts.
Pel que fa a la durada i els dies, hi ha 2 opcions. Una primera opció seria anar des de Cadernes fins a Sant Llorenç de Cerdans tot en un dia, com s'havia fet fins llavors. La segona opció, com a novetat, l'explica la membre del PAOC, Estel Batlle.
Que seria sortir de Castellfollit de la Roca el dissabte a les 8 del matí, i anar caminant fins al refugi de Sant Aniol de Guja, on faríem nit i bueno, també soparíem amb un sopar especial, que seria un sopar cantat, amenitzat per Toni Miralles, i després doncs, bueno, es dorm allà i el dia següent s'espera a totes les persones que venen a la ruta del diumenge i anem caminant tots junts fins a Sant Llorenç de Cerdans.
Es recomana portar abric, calçat adequat i aigua. Per informació i inscripcions es pot accedir al mateix web del PAOC.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de 2 plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972-26-83-37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres amb la Unió Esportiva Olot, que tanca la finestra hivernal del mercat de fitxatges amb 5 moviments. Han entrat 3 davanters i han rescindit el seu contracte 2 jugadors a la parcel·la ofensiva. Les noves incorporacions han tingut un impacte directe en aquests primers partits. Aniol Puigvert.
L'Olot continua amb la bona dinàmica gràcies en part a les noves incorporacions. Aquest dimarts s'ha tancat la finestra hivernal del mercat de fitxatges del grup tercer de segona federació i són molts els equips que s'han reforçat per aquesta segona part de temporada. Equips com l'Atlètic Lleida ha realitzat 9 altes i 9 baixes. El Sant Andreu també s'ha mogut en el mercat amb 5 altes i 4 baixes i el Reus Redis també ha incorporat 4 jugadors i n'ha marxat 5 en aquesta finestra. Des de principi de temporada el conjunt olotí tenia un problema a l'hora de marcar gols. Defensivament, l'equip ha estat sòlid durant aquesta primera volta cedint pocs gols, però a l'hora de fer-los tenia més dificultats. Des de principi del mercat de fitxatges d'hivern, que la direcció esportiva, encapçalada per Lluís Micaló, tenia clar que havia d'incorporar jugadors de la parcel·la ofensiva. El primer moviment va ser el primer dia de mercat, amb la baixa d'Àlex Gompi, qui va decidir rescindir el contracte i va marxar al Salamanca. Qui tampoc ha seguit a l'Olot és el davanter centre Ivan Brenyer, que no ha marcat cap gol durant aquesta primera volta i que finalment ha signat per al Real Jaén. Pel que fa a fitxatges, l'Olot ha recuperat a Pau Salvans, que jugava al Sant Andreu, i a més ha signat les incorporacions de Nuha Marong, de l'Atlético Paso i de Carlos Martínez, que jugava al Sandsvall de Suècia. El tècnic Roger Vidal explica els bons primers moments d'aquests jugadors.
Només tenim paraules de positives cap a ells, ja ho saben, i han de continuar treballant per poder sumar més minuts i per poder sumar amb tot el que se'ls demani.
Després d'aquestes incorporacions, el que més ha destacat fins al moment és Pau Salvans, qui ha aconseguit un gol i una assistència en els seus primers 2 partits. La idea és que vagin agafant continuïtat i poder tenir més minuts aquest cap de setmana al camp de l'Atlètic Lleida.
De la Unió Esportiva Olot passem a parlar de les més de 200 persones que han caminat durant tot un dia a les 24 hores del centre excursionista Olot. Aquesta edició, a diferència d'altres, ha comptat amb un punt neuràlgic, com és el cas de Sant Joan les Fonts, on els participants han pogut descansar durant un temps.
Caminar a 24 hores ja és complicat, però fer-ho per muntanya encara més. Aquest és el repte que algunes persones dels 200 participants han aconseguit realitzar, ja que hi ha gent que ha fet diferents etapes per separat. Aquesta 42a edició ha comptat amb 4 etapes diferents, com a Batet de la Serra, la Cau i Torre Canadell, el Cos i la Cometa i la Devesa i Aiguanegra, totes elles amb un centre neuràlgic com és Sant Joan les Fonts, on els participants han pogut descansar, canviar-se i menjar, entre d'altres necessitats. El president del centre excursionista Olot, Albert Rovirol, explica la dificultat d'aquesta prova.
Està caminant 24 hores seguides, el que passa és que també hi ha la possibilitat de fer una etapa o dues etapes. Les 24 hores estan repartides en 4 etapes i qui camina les 4 etapes doncs està caminant durant 24 hores, que això és un repte físic important.
La prova ha comptat amb uns 61 quilòmetres i més de 2.700 metres de desnivell positiu. Durant aquest cap de setmana les diferents etapes s'han pogut realitzar sense cap classe d'incidència i des del centre excursionista Olot ja tenen ganes de preparar-ne la pròxima edició. A més, un dels membres del CEO i organitzador de les 24 hores de muntanya, Enric Soler, explica que és un format totalment guiat per un professional.
Dintre d'aquests apitollaments n'hi ha un que és el sopar, degut que són 24 hores, doncs, començant a les 12 del migdia i acabant a les 12 del migdia de l'endemà, hi ha el sopar i el dinar de quan s'acaba. I una altra de les coses que caldria i m'agradaria remarcar de les 24 hores és que és un recorregut que va, o sigui, va amb un guia que porta l'etapa. Per tant, no es deixen cintes al bosc, no s'embrut res. Alhora també es va amb un ritme més lent caminant, disfrutant del paisatge, que sembla ser que és una cosa que s'està perdent. Ara cada vegada s'intenten fer les coses més ràpid i no es disfruta de la muntanya.
En aquesta edició el que més ha agradat als participants ha estat poder conèixer racons i zones properes a la ciutat, ja que en anys anteriors des de l'entitat havien anat a zones més llunyanes, com la Vall del Gès, entre d'altres. A part de caminar durant un dia, un dels objectius és el de donar a conèixer diferents itineraris perquè la gent els pugui realitzar durant qualsevol matí.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, no deixar-se anar i tenir un suport de les persones més properes són aspectes claus per conviure amb el càncer. És el que assegura una persona molt coneguda en aquesta casa, la Gaditas Farges. Actualment pateix càncer i ens ha explicat com és el seu dia a dia i com s'enfronta a aquesta realitat. Ho ha fet al programa La Finestra d'Olot Televisió.
La Gaditas Farges fa 9 anys que conviu amb el càncer. Va començar amb un càncer de mama i actualment té càncer al peritoneu. Ha passat per 4 càncers, de fet. Assegura que cada cas i cada persona és un món, però pel que fa a la seva experiència, la clau és no deixar-se anar.
Que el càncer és d'aquelles malalties que si tu te deixes anar, se te menja en 2 dies. És una lluita de dir, bé, el tinc, l'accepto, l'has d'acceptar i, bueno, lluitar cada dia, però no una lluita contra el càncer, sinó una lluita per dir, continuo que aquí, estic viva.
Assegura que el càncer li ha fet veure la vida d'una altra manera, admet que viu amb més pau i que llegir, escoltar música i l'espiritualitat l'ajuden en el dia a dia.
Hi ha tantes coses que no ens donem compte quan estem en aquest rol del cada dia, que quan tens un càncer, com no saps quan serà la teva hora, quan duraràs, doncs ho mires amb uns altres ulls.
Ella creu que està preparada per la mort. També comenta que l'ajuda que facin les persones més properes.
Fer-li costat, deixar-la. Si ha de plorar, que plori. I fer-li que sàpiguen que estan allà, que els tens al teu costat. Jo com m'he sentit tan cuidada i tan mimada i tan, no sé, vull dir, la família i els amics.
Avui, 4 de febrer, és el Dia Mundial contra el Càncer.
Sobre les paraules, amb aquest missatge d'optimisme, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 4 de febrer de 2026. Més actualitat a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.